Són les 8. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Obrim el supermatí d'avui explicant-vos que Ryanair aplica a partir d'avui mateix una nova normativa en els equipatges de mà dels seus avions. En vull fer referència perquè Ryanair és la principal companyia de l'aeroport de Girona i, per tant, tot allò que faci o desfaci incideix directament als que som del Baix Empordà. Els passatgers que agafin a partir d'aquest dilluns un vol de Ryanair hauran de pagar si entren més d'un equipatge a la cabina, per exemple, la maleta reglamentària i una bossa de mà. La nova política d'equipatges fixa que només els passatgers amb embarcament prioritari i, per tant, pagant suplement, podran fer com fins ara. Això sí, havent adquirit prèviament el bitllet amb les tarifes de cost Plus, Flexi Plus i Family Plus de 6 euros addicionals, els qui no facin aquesta despesa es podran veure obligats a deixar l'embalum o el paquet més gran a la porta d'embarcament perquè es porti a la bodega de l'avió, tot i que no se'ls hi farà pagar. Ryanair justifica aquesta mesura per tal de fer més àgil l'embarcament dels vols i reduir el temps d'espera i els retards, així com la instal·lació de noves senyals i mesuradors en les portes d'embarcament dels aeroports on és present, com per exemple el de Girona. Així que ja ho sabeu, a partir d'avui, si aneu amb la típica maleta de cabina, aquesta reglamentària, la de rodetes, la bossa o el que sigui, guardat a dins la maleta. Si no, us tocarà apoquinar una mica més. Ja ho deia el meu pare, qui compra barat, compra dos cops. I ben bona raó que tenia. Són les 8:02. Esteu escoltant el supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Comencem.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguem, el que repassem la previsió del temps. Martí.
Bon dia, Miquel. Comença la setmana força tranquil·la, amb el cel mig ennuvolat al matí i que s'anirà trencant per deixar-nos una jornada força assolellada. Temperatures entre els 2 i els 12 graus. A partir de dimarts entrarà el vent de nord-est i el dia serà en conjunt assolellat.
Gràcies, Martí. I com sempre, com ja ve sent habitual, gairebé com una tradició, com la missa de diumenges o com les festes de Nadal, el resum de les notícies més destacades del dia amb en Toni Sellas. Toni, bon dia.
Bon dia.
També amb la Sílvia Pedret. Sílvia, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Ho fem en forma de titulars.
Avança la construcció d'un nou supermercat a la zona de la plaça Europa de Palafrugell. L'Ajuntament aprofita per reordenar espais, ampliar voreres i fer una zona verda entre el carrer Josep Vergés i Mates i l'autovia de Calella. En acord amb la promotora, el consistori obté una zona per a equipaments.
La regidora d'Esquerra Sant Feliu, Georgina Linares, renuncia al càrrec per motius personals. Linares ha compaginat la tasca de regidora amb la de bibliotecària. El govern tenia la cartera d'esdeveniments de ciutat i transició nacional. Pren el relleu Albert Polo, que anava de número 4 a la llista.
Posen en marxa a Platja d'Aro el procés per convocar un concurs per a l'ampliació de la biblioteca Mercè Rodoreda. El pressupost municipal ja contempla una partida per a aquest projecte. Les bases fixaran com a condició que tingui cura de la Masia Bas, situada al costat de la biblioteca.
Pluja d'estrelles als càmpings empordanesos, que han rebut importants reconeixements internacionals en una fira a Utrecht, a Holanda. L'àmfora de Sant Pere Pescador ha estat premiat com a millor càmping de platja per part de la guia britànica Alan Rogers. A més, alguns càmpings baix empordanesos han rebut el distintiu Top Camping.
Amplien a tot el terme municipal el servei de recollida selectiva de residus porta a porta de Begur. Es va començar a implementar el febrer passat a una part del municipi. Des d'avui s'amplia els sectors de Mas Prats i la Xermada Mas Gispert. L'Ajuntament preveu que per temporada alta funcioni a totes les urbanitzacions i cales.
Cartell de primavera amb tres grans espectacles al Teatre Auditori Narcís Mas Ferrer de Sant Feliu de Guíxols en el marc de la programació Guíxols Escena. El Teatre Ganxó acollirà Eva, de T de Teatre, en el 25è aniversari de la companyia. També es podrà veure Adossats, amb Ramon Madaula i Jordi Bosch, i Mala Broma, amb Anna Saun.
I avui sabrem què farà l'Ajuntament de Pals després que la Generalitat li hagi dit que ha de reduir el nombre d'habitatges previstos a la zona de la platja de Pals. Per això entrevistarem en uns minuts la Maite Servià, que és la regidora d'Urbanisme del municipi. Tot això serà al llarg d'aquesta hora que ara comença. Les 8:05, entrem en matèria. La fesomia de Palafrugell entre la plaça Europa i la plaça Josep Pallach, la rotonda que dona pas a l'autovia de Calella, haurà canviat notablement abans de Setmana Santa.
Supermatí.
La construcció d'un nou supermercat Lidl està comportant també una reordenació dels espais. La darrera Junta de Govern local va ratificar amb alguns retocs el permís per la construcció del supermercat Lidl i d'un aparcament d'unes 130 places, Toni.
L'establiment tindrà una superfície de poc més de 5.200 metres quadrats. Estarà situat entre la plaça Europa, al final del carrer Barris i Buixó, el carrer Josep Vergés i Mates, que és el que baixa des de les comissaries de Mossos d'Esquadra i Policia Local, i la plaça Josep Pallach, que és la rotonda que enllaça amb l'autovia del mar. El cost va a càrrec totalment del promotor i el projecte aprovat també comporta espais per a usos públics. Concretament, es reordena un ampli espai a l'altra banda del carrer Josep Vergés i Mates, al xamfrà amb l'autovia, on l'Ajuntament obté una zona d'equipaments que es destinarà a atendre demandes futures en funció de les necessitats del municipi. Ho ha explicat a Ràdio Capital el regidor d'Urbanisme, Lluís Ros.
Zona d'equipaments per l'Ajuntament, però actualment no s'ha previst exactament quin tipus d'equipament hi haurà. Això és per un futur, veure quan hi hagi la demanda de qualsevol cosa, valorar a veure què és el que més interessa i per la situació geogràfica que té, veure també valorar.
En aquest sector, el promotor manté una part edificable amb una capacitat màxima de dos edificis amb alçada de tres plantes com a molt. Alhora, d'acord amb els darrers retocs aprovats en Junta de Govern local, s'hi construeix una illa verda per facilitar la transició entre l'autovia de Calella i els carrers que van cap a l'interior de la vila.
En principi, em sembla que allò havien presentat sense l'illeta, que hi hagués com dos carrils que continuessin, però esclar, dos carrils fins a la llargada aquesta d'arribar a l'encreuament que arriba no tenia lògica perquè hagués arribat amb un embut, i per això hi ha aquesta illeta verda i s'ha separat una mica, però el que és més transitat del que serà fora de l'àmbit aquest, més per el tema aquest d'equipaments i habitatges.
Les obres que afecten el trànsit estan pràcticament enllestides. La nova vorera del carrer Josep Vergés i Mates ja està formigonada i només manca la pavimentació, mentre que al carrer falta la capa de rodament i acabar les zones verdes. Pel que fa al supermercat i els aparcaments, es preveu que estiguin enllestits per Setmana Santa o poc després.
I ara m'agradaria que escoltéssiu de nou aquest ambient, aquest so d'ambient que hem escoltat ja unes quantes vegades. I és que això té relació directa amb el que us expliquem ara mateix. Perquè, Dani Cortés, bon dia.
Hola, com va? Bon dia.
Segons hem pogut saber, un centenar de persones ja han demanat a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols que pengi la pancarta de llibertat presos polítics a la façana de l'Ajuntament, Dani.
El passat 5 de gener, l'Assemblea Nacional i el Comitè per la Defensa de la República de Sant Feliu van organitzar un acte a la plaça del Mercat per ajudar els ciutadans a presentar la instància. Pel proper divendres 19 hi ha convocat al matí un acte de les mateixes característiques. La resposta de l'Ajuntament l'ha donat l'alcalde Ganxó, Carles Motes, al programa Línia amb l'alcalde de Ràdio Sant Feliu. Assegura que l'Ajuntament ja va decidir fa uns mesos que no penjaria cap pancarta a la façana de l'edifici i ja no va penjar cap per demanar l'acollida de refugiats.
I quant al tema dels empresonats, l'Ajuntament va penjar tres pancartes que van desaparèixer, però jo crec i entenc que s'han de tornar a reposar, que una estava en el passeig, a la confluència amb la Rambla Vidal, i dues que estaven a les entrades de Sant Feliu, que generen visibilitat a tota, jo crec que una visibilitat molt més important que no la que pugui tenir, l'Ajuntament.
Motes assegura que l'edifici consistorial, la càrrega simbòlica de la lluita per les llibertats, l'ostenta la històrica senyera Patxot, que està exposada a la sala de plens.
I més notícies. El màxim òrgan de direcció de l'Assemblea Nacional Catalana, el Secretariat Nacional, s'ha reunit aquest dissabte a Torroella de Montgrí.
La trobada s'ha realitzat al Museu de la Mediterrània de Torroella i han decidit convocar una concentració a les portes del Parlament aquest dimecres, dia 17 de gener, amb motiu de la constitució del nou Parlament. També s'ha aprovat el nou full de ruta de l'entitat on es demana implementar la República, però constata que es tracta d'un camí complex. El president de l'entitat, el palsenc Agustí Alcoverro, feia aquestes declaracions als mitjans des de Torroella.
Aquells que han sortit elegits com a diputats han de poder exercir les seves funcions. Això, en aquest moment excepcional, implica la presència de diputats que estan a la presó, injustament, i de diputats que es troben a l'exili, però, evidentment, allò que ha votat el poble de Catalunya és que ells siguin diputats i que puguin exercir plenament la seva tasca. Per tant, no entendríem...
8 del matí, 10 minuts, i encara en clau política... Hi ha una baixa a les files d'Esquerra Republicana a Sant Feliu de Guíxols. La regidora Georgina Linares ha renunciat al càrrec per motius personals, familiars i professionals. Linares ha compaginat la tasca de regidora amb la de bibliotecària. La crònica és d'en David Parreño.
Esquerra governa amb tots per Sant Feliu i el PSC. En el govern, Linares ocupava la cartera d'esdeveniments de ciutat i de transició nacional. El seu relleu serà el número 4 de la llista Albert Polo, que encararà aquest darrer any de la legislatura. La renúncia s'oficialitzarà en el proper ple de l'Ajuntament.
I a Platja d'Aro ja està en marxa el procés per convocar un concurs per l'ampliació de la biblioteca Mercè Rodoreda. El pressupost municipal contempla una partida per aquest projecte. Diferents equips d'arquitectura i enginyeria s'hi podran presentar amb una premissa, que tinguin cura, per exemple, de la Masia Bas, que està situada just al costat d'aquest equipament, d'aquesta biblioteca.
El govern assegura que les propostes hauran de tenir cura del patrimoni. Josep Maria Soler és el regidor d'Acció Territorial.
No ens pot tapar la Masia. Per tant, hi ha molt d'espai per fer-ho, es pot desenvolupar amb una superfície molt gran, però té la limitació aquesta de cada ser capaç de preservar la força del patrimoni de Masia Bas.
El consistori ja té el pla funcional del nou equipament després de la revisió del servei de biblioteques. Aquest hivern ja haurien de començar les obres, segons calcula el govern. El pla passa per construir un edifici annex a la biblioteca, on també s'hi ubicaria l'arxiu municipal. Preveuen una sala annexa que pogués acollir tot tipus d'activitats culturals i cíviques.
D'aquí 3 minuts serà un quart de 9 del matí i de seguida tornem.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
8 i 12 minuts. Us ho hem avançat al sumari. L'Ajuntament de Pals haurà de rebaixar el nombre d'habitatges contemplats al POUM a la zona de la platja. Així ho ha decidit la Comissió d'Urbanisme de Girona. L'informe d'aquest organisme de la Generalitat analitza detalladament el pla urbanístic i exigeix introduir-hi alguns canvis substancials, com per exemple disminuir el número d'habitatges o desclassificar alguns sectors. I per parlar d'aquesta instrucció de la Comissió d'Urbanisme de Girona, tenim amb nosaltres la regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Pals, la senyora Maite Servià. Senyora Servià, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ah, senyora Servià, d'entrada, no sé si s'esperaven aquest petit revés.
Bueno, tampoc ens ho hem d'agafar com un revés. A veure, estava clar que hi havia molta mobilització i que alguna cosa ens farien retallar. Això ja ens ho pensàvem. El que passa que, esclar, tampoc ens ho hem d'agafar, ja dic, com una cosa dolenta, sinó que segurament, en el fons, és bo pel poble.
Però, per tant, vostè atribueix aquest nou canvi o aquesta nova instrucció, l'atribueix a la modificació i no pas a criteris tècnics?
Entenem que els moments han canviat. Els moments urbanístics han canviat i que probablement les pressions que hi han hagut han passat bastant.
Senyora Servià, deixi'm que faci una mica que posi una mica de context a la gent que ens estigui escoltant, i vostè li demano que em corregeixi en tot allò que no digui de manera exacta, eh? El pla urbanístic de Pals és un pla, si no recordo malament, aprovat des de fa, posem-hi què, 30 anys?
30 anys.
Aquest pla, bé, l'Ajuntament ha anat treballant en una modificació d'aquest pla que, entre altres coses, incluïa la reducció del número d'habitatges construïbles en aquesta zona de la platja. Estem parlant de la zona dels Rodors, segons es diu tècnicament.
Sí, aquesta és la zona més important.
I una vegada reduïts aquests habitatges, el pla contempla que es poguessin construir, abans d'aquesta modificació, fins a 2.800 cases. Ho dic bé?
2.400. Bueno, són números molt grans.
Sí, home,
que tant és un com l'altre.
Home, Déu-n'hi-do per això, és un 20%, un 20% menys. Val, a partir d'aquesta modificació que aquesta Comissió d'Urbanisme de Girona indica que s'ha de dur a terme, fins a quan pujaria el número de cases construïbles?
Això s'haurà de valorar, perquè, és clar, ells recomanen desclassificar una sèrie de sectors i els haurem de valorar un per un conjuntament amb ells. A veure, n'hi ha que serà molt fàcil fer-ho i n'hi ha que no ho serà tant. Llavors, bueno, haurem de mirar també com repartim les responsabilitats, qui se'n fa càrrec de possibles reclamacions. Vull dir que, a veure, nosaltres ja estem disposats a retallar, i més si la Generalitat és qui ens ajuda. Però, clar, hi ha molta feina a fer de petita, de sector per sector, com ho fem, què podem treure. Tampoc volem deixar l'Ajuntament hipotecat pel dia de demà, llavors, bueno, molta prudència.
Esclar, jo no sé si vostès, en el moment de presentar aquesta modificació del pla, no sé si vostès havien... perquè, aviam, quan es va presentar això, van haver-hi veus crítiques amb aquestes 2.400 cases que es podien construir, i en algun moment l'Ajuntament havia dit, és que, clar, renunciar a tota aquesta superfície edificable implicaria haver de fer front a unes possibles indemnitzacions que no sé si tenien quantificat fins a quan podien pujar en aquell moment.
A veure, això és molt relatiu. A l'haver de fer front a les reclamacions, al final serà el jutge qui ho dictamini. I els jutges ja sabem que avui veuen les coses blanques i demà les veuen negres. Llavors, és així. És així si ho estem veient en el món polític. Vull dir que s'haurà de valorar. Jo no sóc capaç de definir una quantitat a pagar, perquè és que de cap manera voldríem pagar-la. Però, clar, sí que hem de ser molt prudents perquè, a veure, no volem fer-nos-hi mal.
Al final estem parlant de parcel·les, o estem parlant de superfícies, estem parlant d'espais que són propietat d'algú que en el seu dia ho devia comprar amb la certesa que allà s'hi podia construir i promoure hi habitatges.
Exactament, exactament. I precisament per això, a la versió que nosaltres hem enviat a Urbanisme perquè valori, doncs no hem desclassificat res per no posar en risc a l'Ajuntament de Pals. Llavors, des del moment que és la Generalitat qui insta a retallar, entenem que la càrrega de responsabilitat també l'ha de suportar la Generalitat o en la seva majoria. Però, clar, això és molt relatiu.
Anava a dir, això que entenem que la Generalitat ha de fer, tal i com estan les arques migrades de la Generalitat, també no sé si...
Sí, esclar, però les de l'Ajuntament de Pals tampoc estan molt alegres, que diem.
Escolti, i a la Diputació... la Comissió d'Urbanisme de Girona, quan els hi ha comunicat això, vostès, quina ha estat la seva reacció? Quina reacció han traslladat a Urbanisme?
A veure, nosaltres el que està clar és que el POUM el volem continuar tramitant. Llavors, des del moment que el volem continuar tramitant, o fem el que ells ens recomanen, o no podrem avançar, perquè entenem que l'aprovació depèn d'ells. Llavors, la postura més còmoda seria no fer res, amb la qual cosa preval el planejament vigent i es podrien continuar fent els 2.000 i pico d'habitatges que ja es podien fer d'abans.
Clar.
Llavors, clar, aquesta és una reacció. L'altra reacció és de coherència. L'equip de govern vol acabar aquest POUM, o el vol continuar o el vol deixar encarrilat. Llavors, bueno, haurem de fer punta al llapis i anar sector per sector parlant a veure fins on podem arribar.
L'oposició a l'Ajuntament ha estat molt crítica amb aquest pla, sí. I s'ha mobilitzat molt, fins i tot el síndic de Greuges en el seu dia es va manifestar públicament amb un escrit instant a modificar aquest pla. Han tingut ocasió de parlar amb els partits de l'oposició a l'Ajuntament?
Sí, ja s'hi ha parlat.
I què els hi han comunicat?
Bueno, ells estan contents de que la Comissió d'Urbanisme doni aquestes instruccions, però és clar, entenem que el dia de demà, si hi ha responsabilitats, sobre ells no recauen.
Ja els hem demanat.
Per tant, és molt còmode la postura de l'oposició. És clar.
Ja, però em temo que això és a tot arreu així.
Sí, és molt fàcil fer oposició crítica. Llavors, posa't a davant, afronta els problemes i baralla't amb la gent, i baralla't amb aquell que volia fer les 1.000 cases i digue-li, mira, no pot ser. Oh, i què faig? Doncs mira, vés a la Generalitat a parlar. Clar, nosaltres al final, nosaltres ens és indiferent que hi hagin 2.000 cases més o 2.000 cases menys a Pals. Nosaltres el POUM no l'hem fet per aquesta gent.
Home,
l'hem fet
indiferent,
ordenar el poble.
Indiferent tampoc, no?
Indiferent tampoc, però l'objectiu del POUM no és poder fer aquestes 2.000 cases, sinó ordenar el poble, corregir normativa, corregir matisos, solucionar punts crítics en els que et falta un tros de carrer. A veure, hi ha molta feina petita que no es veu, i que no surt als diaris, i que és per aquests que hem fet el POUM, és per poder solucionar moltes coses petites. Llavors, l'objectiu nostre és poder-lo continuar. Ara bé, serà complicat. Serà complicat i en algun punt ens haurem de barallar amb algú. Però bueno, per això estem, no?
Exacte. Forma part de les atribucions i les responsabilitats dels polítics. Senyora Cervià, hi ha en marxa també una reforma del carrer Enginyer Garra, que per la gent que ens estigui escoltant i que no sàpiga quin carrer és, diguem, és el carrer, diguem-ne, principal que creua el poble de Pals des de nord a sud, per entendre'ns. Hi ha una reforma en marxa. En quin estat es troba?
Bueno, això aviat acabarem. En deuen quedar dues o tres setmanes, més o menys, si no surt cap imprevist.
Aquesta reforma convertirà aquest carrer en un carrer de sentit únic i entenc que privarà els cotxes que aparquin sobre la vorera d'aquest mateix carrer per poder-lo convertir en un carrer més peatonal o més fàcil de fer-lo a peu.
Bàsicament, el més important aquí és la seguretat del vianant. Avui dia ens trobàvem que sobre les voreres no s'hi podia passar, que només hi havia cotxes i obstacles, i l'important és que es pugui passejar per les voreres i que es pugui aparcar allà on toca i que no hi hagi la gent no hagi d'estar en situació de risc. Llavors, bueno, aquest era l'objectiu. I d'alguna manera també corregir el tema de la circulació, que ja fa molt de temps que hi havia aquest projecte i que ojalà s'hagués pogut fer un projecte d'una mica més d'envergadura i fer el carrer una mica més digne i fer l'anada i la tornada, però bueno, hem d'anar a poc a poc amb els recursos que tenim.
Ja sé que no és del seu negociat, però quina és la reacció dels comerciants sobre aquesta reforma, que a més ha coincidit en període de Nadal?
A veure, el missatge conjunt és positiu. El que passa que al moment de fer obres sempre empipem, és normal. És normal. Precisament per això també es van suspendre les obres durant el període de Nadal. Uh-huh. Es van quedar aturades doncs, per no perjudicar més. Però sí, el moment de fer obres sempre és conflictiu. El que passa que la valoració, un cop feta, ens diuen que és bona.
I encara una altra sobre aquesta reforma, i insisteixo sabent que vostè és regidora d'urbanisme i no de la part, diguem-ne, comercial, però no sé si això anirà acompanyat d'algun tipus d'estímul per intentar incentivar que s'instal·lin més comerços en aquell carrer.
Això seria molt important. Seria molt important, el que passa que és molt complicat. Avui dia que la gent vulgui arrencar un negoci és difícil i l'Ajuntament, a veure, bona voluntat sí, però no sabem fins a quin punt podem ajudar. Llavors, mesures fiscals, sí, però són molt poc representatives. Ja. Que se't condoni l'alta de l'activitat no és representatiu.
Ja.
No és representatiu, vull dir, no és impuls suficient perquè puguis arrencar un negoci. L'important és que hi hagi gent que tingui ganes i que es facin propostes.
Senyora Maite Cervià, regidora d'Urbanisme de Pals, gràcies per aclarir-nos una mica en quin estat es troba aquesta modificació d'aquest pla urbanístic i la seguirem de prop, però vaja, com vostè diu, té pinta que això anirà per llarg.
Sí, segurament que irà per llarg.
Doncs, escolti, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies, molt bon dia.
Bon dia i sort. És un quart i mig de 9 del matí.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Radio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes d'entre 9 i 26 anys a la Bisbal. Ho han fet com a presumptes autors de dos robatoris amb força dins d'un domicili i per haver robat un cotxe. Dani.
Els homes tenen 19 i 26 anys. El robatori a un domicili el van fer la matinada del 23 al 24 de novembre a Torroella de Montgrí. Van entrar al garatge del domicili, van agafar les claus d'un cotxe valorat en 110.000 euros que hi estava aparcat i se'l van emportar. Del garatge també van agafar material per practicar esports nàutics, roba, ordinadors, un rellotge, un televisor i una bicicleta valorada en 1.500 euros. Els lladres van circular amb el cotxe robat fins que el van aparcar a Salt. Allà hi havia uns agents de la policia que estaven fent patrulla i els va sorprendre trobar un cotxe d'alta gamma aparcat al carrer. Van fer investigacions i van descobrir que era el cotxe robat a Torroella. El dia 9 de gener, els Mossos van detenir un dels homes. El dia 10, quan en van detenir el segon, van veure que venia de robar joies a un altre domicili on ja havia entrat a robar el mes d'abril de l'any passat, una acció per la qual ja havia estat detingut. Tots dos tenen, doncs, antecedents i el jutge els ha deixat aquest divendres en llibertat amb càrrecs.
A mi ja em perdonareu, però em sorprèn que al final la policia se n'acabi adonant o que acabi sospitant pel fet que hi hagi un cotxe d'alta gamma aparcat en un barri que, vaja, que podríem etiquetar de baixa gamma en contrast amb el cotxe. I al mateix temps em fa pensar també en una història d'una vegada que a Pals una persona va robar un tractor del mig d'un camp d'arròs i el va fer servir per sortir de festa anant-se'n a la Bisbal. I per sorpresa de tothom, la policia devia sospitar que algú circulés amb un tractor amb rodes metàl·liques, per cert, pel mig de la carretera de la Bisbal. Vaja, aquestes coses que passen de tant en tant i que són friquis d'explicar, que bona. Més històries al Supermatí. Parlem de càmpings. Pluja d'estrelles, els càmpings empordanesos han rebut importants reconeixements internacionals en el marc de la fira Bacantibeurs. Ja li podríem posar un nom més senzill. A Utrecht, això és als Països Baixos. El càmping gironí més reconegut ha sigut l'Àmfora de Sant Pere Pescador, premiat com a millor càmping de platja per part de la guia britànica Alan Rogers. Ha estat escollit entre més de 2.500 càmpings europeus. A més, alguns càmpings baixempordanesos han rebut el distintiu Top Camping. David.
Teda Teatre celebra els 25 anys dalt dels escenaris amb l'obra Eva. Aquest cop tracten el tema del dolor després d'abordar en altres espectacles la maternitat, el sexe o les crisis generacionals.
Bé, doncs aquesta no és la crònica, òbviament, relacionada amb aquesta notícia que us estàvem explicant. Aquest premi Top Camping, que reconeix la qualitat dels establiments i està concedit pel Club d'Automobilistes ANA B-B. El Top Camping l'han rebut els càmpings Les Medes de l'Estartit, el Delfín Verde, el de Torroella Montgrí i Sandaia Cipsela Resort de Pals. El Top Camping es basa en l'opinió dels inspectors i dels clients dels països d'origen. Són un dels reconeixements més importants d'Europa i suposen la qualificació de 5 estrelles. Aquesta fira d'Utrecht és una de les principals del sector i compta amb 1.300 expositors i ha rebut més de 100.000 visitants. I a aquesta hora del matí saltem a Begú i saludem en Gerard Escaig. Gerard, bon dia.
Teda Teatre celebra els 25 anys d'alt...
Ja hi tornarem. Dèiem Gerard Escaig, ara si li obrim el micro. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Anem a Begú, com dèiem. Dèiem, anem a Begú per explicar-vos que el servei de recollida selectiva de residus porta a porta, que es va començar a implantar el febrer passat a una part del municipi, aquest any s'amplia tot el terme, Gerard.
Teda Teatre celebra els 25...
Aviam, tenim la crònica de Teda Teatre aquí molt interioritzada. Anem a Begú, sisplau.
Aquest dilluns, però, es començarà a implementar els sectors de Mas Prats i la Xarmada Magisper. Per facilitar la implementació del nou servei de recollida porta a porta, l'Ajuntament mantindrà els dos formats durant un o dos mesos, amb l'únic objectiu que l'aplicació del nou sistema sigui el més alt el més aviat possible. El servei porta a porta va començar al nucli urbà de Begú i des de l'Ajuntament esperen implementar-lo a totes les urbanitzacions i cales de cara a la temporada alta. L'interès de l'Ajuntament, però, és de cara al 2019, quan es vol implementar la taxa per generació, una taxa que consisteix en pagar més depenent del nivell d'escombraries que generi. Aquesta taxa, però, també tindrà bonificacions per a aquells que menys gastin.
Són gairebé 8:45 del matí i no diríeu de què parlem ara. Del Teatre Auditori Narcís Masferrer de Sant Feliu de Guíxols, que acollirà aquesta primavera tres grans espectacles. Per una banda, Eva de Teda Teatre, adossats amb Ramon Madaula i Jordi Bosch, i Mala Broma amb Anna Sahun. Formen part de la nova edició del Guíxols Escena. David Parreño, el teu moment de glòria.
Teda Teatre celebra els 25 anys dalt dels escenaris amb l'obra Eva. Aquest cop tracten el tema del dolor després d'abordar en altres espectacles la maternitat, el sexe o les crisis generacionals. Els quatre protagonistes d'aquesta peça teatral expliquen les diferents formes del dolor. Un text de Marc Artigau, Cristina Genevat i Julio Manrique, que es podrà veure a Sant Feliu el 17 de març. A part, el 8 d'abril es podrà veure Adossats, un text que dirigeix Jordi Casanovas i està escrit per Ramon Madaula i que parteix de la celebració del dia de Sant Jordi per part d'una família catalana de classe mitjana. Per acabar, el 13 de maig clourà el cicle amb Mala Broma, un text de Jordi Casanovas que parteix de la història de tres amics descontents amb el seu present que intenta tornar al passat més salvatge i recuperar la il·lusió perduda. Dirigida per Marc Angelet, és una obra interpretada per Anna Saún, Ernest Villegas i Òscar Muñoz.
I no deixem de parlar de cultura, en aquest cas de música. Parlem dels fetus amb els que vam parlar just divendres passat. Gent entaulada, un vermut, una xefla i, en definitiva, la bona vida que tenim a l'Empordà. És la manera que l'Adrià Cortadellas, que és el pare biològic del grup Fetus, que recentment ha publicat L'epicentre del fangar, un primer disc que té en el fons de les seves lletres aquesta filosofia, però que en la forma remet més al punk rock de garatge que no pas al pop al qual ens tenia acostumats amb el seu anterior projecte Surfing Sirles. Alba de Gide.
Les complicacions en la seva vida personal són en l'origen del nom del disc i una vegada passades es converteixen en històries a les que els Fetus han donat vida, juntament amb altres cançons que aborden tot tipus de temàtiques i històries, però sempre amb l'ànim de transmetre aquest esperit. Per als amants de la guitarra, Fetus és oxigen, mentre que per als amants del pop més festiu, Fetus és disbauxa o, com diria el seu pare biològic, xefla musical.
Arrel d'ajuntar-me amb en Jordi, amb Xicó i en Lluís Català, doncs és com que ha anat brollant un seguit d'imaginaris. Bueno, que sí que al final són molt empordanès, donant taulada, un vermut, no sé, també el videoclip de les Nusaranyes, aquest que l'últim que hem tret amb en Robert és com també deixar un concert en un bar i molt la xefla i bueno, com la cara més contemplativa i desenfadada.
Doncs així sona la música dels Fetus. I per cert, avui llegireu alguns mitjans que l'alcalde de la Bisbal, Lluís Sais, ha anunciat que no es presentarà la reelecció. Però, de fet, aquesta és una decisió que no és nova i que Sais, l'alcalde de la capital, ja havia fet pública per primera vegada el mes de maig de l'any passat al programa El Magazín de Ràdio Bisbal. Aquest era el moment en què parlava de les obres del carrer Ample i feia aquest anunci.
I ara em rodaré així en plata, si em permeteu. I aquesta obra, fonamentalment, només la pot dur a terme un govern en què l'alcalde no es vulgui presentar la reelecció. Perquè, malauradament, moltes vegades pensem en les conseqüències de determinades coses, no? I és una obra que jo la tinc entre cella i cella, vale? Que jo la vull fer.
Doncs aquest era el moment en què Sais anunciava, tot i que subtilment en aquell moment, que no es presentaria aquesta reelecció a partir de les eleccions del 2019. La clau de volta d'això serà saber qui és el substitut o substituta de Sais al capdavant de la llista d'Esquerra. I aquesta és precisament una de les preguntes que li farem en la propera edició del programa Govern i Oposició de Ràdio Capital, que ja us avancem, serà fet a la Bisbal, entre l'actual alcalde, en Lluís Sais, i el cap de l'oposició, l'Òscar Aparicio. Per cert, i ja que hi som i ja que fem esment a aquest fragment de veu, aquest tall de veu que es va enregistrar dins del programa El Magazín de Ràdio Bisbal, saludem a l'amic Manel Magrini, que era la persona que en aquell moment li estava fent aquesta entrevista. Passen 3 minuts de 8:45. I tanquem el bloc informatiu del Supermatí, com és habitual, amb un comentari. Amb un comentari que en aquesta ocasió, en el dia d'avui, li posa en Paulí Martí, el primer comentari d'en Paulí d'aquest 2018, i que gira al voltant del cabal del riu Ter.
L'any 1959 el govern franquista aprovava la Llei del Ter, que havia de servir per permetre el transvasament d'aigua del riu cap a Barcelona i la seva àrea metropolitana. dins una nefasta macrooperació de pantans i transvasaments dels grans rius estatals que encara ara en paguem les conseqüències. Teòricament, aquesta legislació també assegurava unes garanties de cabal mínim per a la conca del Ter, que malgrat tot es va convertir des dels anys 60 en la principal font d'abastament per a una conurbació en creixement continu, de manera que la pressió sobre el riu va anar en augment fins a l'extrem que en els últims anys el 75% del seu cabal ha estat trasbassat cap a Barcelona a través de la canonada que surt del Pasteral. Tal com deia l'admirat mediambientalista Ramon Folch, el Ter neix a Ull de Ter i desemboca a Santa Coloma de Gramenet. El riu, en la majoria de mesos, no té prou aigua. I a més, des del 1964, es constata una reducció de gairebé el 50% del cabal abans del trasbassament, a causa sobretot del canvi climàtic. La situació del riu, doncs, és crítica. El Ter cada cop té menys aigua, però la demanda no disminueix ni el trasbassament tampoc. Només cal anar a la gola del Ter, a la platja de Pals, per constatar l'agonia d'un riu que travessa el país i que amb una gestió mínima esdevindria un bé de Déu energètic i mediambiental. El col·laborador de Ràdio Capital, Miquel Martín, reflecteix a manera de metàfora la seva novel·la Un riu encès, aquesta situació desesperant. A finals de l'any passat van tenir lloc un seguit de reunions que albiraven un fil de llum a aquesta problemàtica que s'arrossega des de fa 60 anys. Tenint en compte la rèmora que suposa la repressió de l'estat espanyol, l'anomenada taula del Ter anunciava que el transvasament d'aigua s'havia de reduir gairebé la meitat a través d'un seguit de mesures l'any 2023, com ara la reducció d'extraccions i el desenvolupament de desaladores i potabilitzadores de l'eix Ter-Llobregat. Poc creiem en miracles en aquests últims temps, però esperem que aquestes llargues reunions hagin suposat la primera pedra d'una normalització que és de justícia.
Doncs esperem això, igual que esperem també que, tal i com va passar en el seu dia a la zona del sud de Catalunya amb l'Ebre, es constituís en algun moment alguna plataforma o algun moviment ciutadà que pressioni i que faci feina per tal de forçar les administracions a garantir aquests acords que es van assolir per la taula del Ter. Gràcies, Paulí Martí. Comentari que sempre que vulgueu podeu recuperar, evidentment, a través del nostre web.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I a les 8:37 minuts saludem en Pedro Ruiz. Pedro, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Anem als esports. Crònica esportiva, marcada la setmana passada pels canvis a la banqueta del Palamós. Aquest diumenge el nou entrenador Pitu Batlle debutava i ho va fer amb derrota per la mínima contra el Figueres, Pedro.
Sí, com bé deies, el Palamós va destituir Vicenç Fernández i va fer pujar el primer equip a Pitu Batlle com a nou entrenador del Degà la setmana anterior. L'objectiu ara és salvar l'equip baix-empordanès del descens a Primera Catalana. El nou tècnic palamosí s'estrenava a casa contra el Figueres, equip que també encetava una nova etapa amb un nou entrenador. Malgrat les bones sensacions i un joc més vistós que en els darrers partits, el Palamós va pagar la seva innocència i va caure en els darrers minuts del partit entre els dos clubs empordanesos per 0-1. La intensitat mostrada pels dos conjunts era elevada des de l'inici, fet que apuntava que es viuria un derbi d'alt voltatge. La millor proposta ofensiva la feien els groc i blaus, però eren incapaços de materialitzar les ocasions en gols. Als 30 minuts de partit, una topada entre Mamau i Cano del Palamós van provocar l'aturada de joc, fet que va tenir repercussió en el partit, que es va refredar. A la represa, els dos equips van abaixar el ritme i van tenir una oportunitat ben clara, amb dos. Ha estat el minut 80 quan es va decidir el match en favor dels vigarencs, quan Muntades va anotar l'únic gol del partit. Així doncs, el Palamós suma ja 5 derrotes consecutives i es manté 17è amb 15 punts a un del descens. El diumenge vinent, Batlle tindrà l'oportunitat de començar a sumar punts al camp del Bullà a les 12 del migdia.
I ahir vam reviure el retorn dels veterans del club de rugbi, els Senglars de Torroella. Van tornar al camp amb un partit amistós que, entre els veterans dels Senglars i els veterans del Castelldefels, Rugbi Unió Club. Alba.
Va ser el segon partit dels veterans dels Anglès que van jugar un primer partit el 2016 contra els veterans del grup excursionista i esportiu de Girona, en memòria de Marc Garrido o Garrí, exjugador senglar que va morir aproximadament fa un any i mig. Els veterans del rugby torroellenc tenen un equip format per exjugadors de l'equip sènior, així com per pares de jugadors de l'escola de rugby de Torroella. L'entrenador de l'encontre serà Ian Robson, que va ser el primer entrenador dels Anglès de 2005 a 2012. Destaca que els partits dels veterans es regeixen per un reglament lleugerament diferent de l'utilitzat habitualment al rugbi, adaptat a l'edat i a la condició dels jugadors.
Les 8 i 39 minuts, anem a les notícies breus. O millor dit, notícies de l'àmbit general, en format breu. L'Audiència Nacional jutja des d'avui el finançament de les campanyes electorals del PP al País Valencià. El judici seu a la banqueta dels acusats, part de la cúpula del Partit Popular en època de Francisco Camps, així com constructors i empresaris de la trama Gürtel.
Es correspon a les campanyes electorals a les eleccions autonòmiques i municipals del 2007 i generals del 2008. Les principals acusacions són per als considerats dirigents de les empreses de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez, conegut com el Bigotis. Per a ells, la Fiscalia sol·licita 24 anys i mig i 27 anys per Álvaro Pérez. Els delictes electorals i el de falsedat documental, la Fiscalia afegeix en aquests casos els delictes contra la hisenda pública. 9 dels empresaris acusats han admès al jutge la seva participació en el finançament irregular del PP valencià a canvi d'atenuar les seves condemnes. Així mateix, ha considerat cap de la Gürtel, Francisco Correa, ha remès un escrit aquest passat dimecres admetent que els fets que descriu la Fiscalia que l'anticorrupció en l'acusació són certs i que el PP valencià li hauria abonat alguns serveis amb pagaments en negre i factures fictícies.
I avui l'Audiència de Barcelona entregarà la sentència del cas Palau, gairebé una dècada després de l'entrada dels Mossos. Fèlix Millet i Jordi Montull poden tenir penes rebaixades per haver confessat l'espoli pel suposat finançament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya.
Els dos exmàxims responsables de l'entitat, Fèlix Millet i Jordi Montull, s'enfronten a importants penes de presó, però la Fiscalia els va rebaixar la petició després de pactar amb ells dos la confessió del suposat finançament irregular de Convergència Democràtica a través de la constructora Ferrovial, cosa que el partit i l'empresa neguen i que ha pogut suposar, entre altres motius, la dimissió aquesta setmana passada d'Artur Mas al capdavant del partit hereu de Convergència Democràtica, el PDeCAT.
I Rivera creu que Ciutadans encara és a temps de lluitar la presidència de la Mesa del Parlament. El líder de la formació taronja afirma que es veuria capaç de formar govern a Espanya amb gent del PP i del PSOE.
Així ho ha manifestat després de l'enquesta de Metroscòpia publicada divendres pel mateix rotatiu que donaria la victòria a Ciutadans en unes noves eleccions espanyoles. Rivera s'ha mostrat prudent davant de l'enquesta electoral realitzada per Metroscòpia que donaria la victòria a la formació taronja en unes noves eleccions espanyoles. Tot i això, ha assegurat que hi ha una tendència de canvi de cicle.
3 minuts i 3 quarts de 9.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors d'assalt. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
El Castell de Calonja ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Ha acabat el repàs a les notícies més destacades de casa nostra i un breu repàs al que passa fora de les nostres fronteres. I com és habitual, els dilluns saludem la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut. Teresa, bon dia.
Hola, bon dia.
Com anem?
Molt bé. Vosaltres també aneu bé?
Doncs mira, bé, i amb ganes de parlar de llibres.
Perfecte, doncs escolta, aquesta setmana us porto un llibre molt interessant que acaba de sortir, és pràcticament no l'haurà vist ningú encara perquè em sembla que va entrar a les llibreries el dijous, si no recordo malament, el dimecres.
Ah, doncs vinga, ens agrada que siguin novetats, a més.
Sí, doncs mira, el llibre es diu L'amic de Praga i és una obra que estic segura que pot arribar-se a convertir en un dels llibres d'aquest Sant Jordi. Està escrit per en Joan Manuel Soldevilla. Probablement aquest nom no us dirà res si no sou tintinaires o tintinòlegs, com és en Joan Manuel Soldevilla. És un dels tintinòlegs espanyols més coneguts i més reconeguts que hi ha. És una de les persones que ha escrit més sobre Tintín i que ha fet més reportatges i articles. I té ja publicades, no només respecte a Tintín, sinó a molts altres temes, té publicades unes 8 a 10 obres, novel·les i assajos, i molts articles. És un home que està a la Wikipedia, en el moment que ho escriviu veureu que és molt conegut. i que ja era hora, d'alguna manera, que amb una novel·la poder que arribi al gran públic, doncs se li conegui l'existència i se'l reconegui com un escriptor a tenir en compte.
Però, per tant, aquesta novel·la no va sobre Tintín, eh?
No va sobre Tintín. Aquesta novel·la va, curiosament, i molt interessant, que és el que la fa tan interessant, sobre una amistat real que hi va haver entre Ministral, Jaume Ministral, que potser aquest nom, els que teniu més de 50 anys el recordareu, com un dels guionistes, bueno, com el guionista de Doctor Caparrós, Medicina General, home, una obra de teatre que va fer Capri, i també un home escriptor de molta novel·la negra, resident a Girona, i que, com que havia nascut a l'any 14, doncs va anar a la Guerra Civil Espanyola. O sigui que recuperem la figura d'un escriptor que també teníem una mica situat en l'època franquista i del qual en sabem poc, malgrat Corbet de Girona ha editat alguna de les seves novel·les d'intriga, els ha recuperat. L'amistat que aquest noi, que era molt jove, va fer amb un metge txec comunista que es deia Kriegel en la guerra. Llavors van estar junts a la Guerra Civil Espanyola, van fer una amistat curiosa, i dic curiosa perquè Ministral era un nen una mica benestant, d'una família catòlica, era creient, era tirant a dretes, per dir una cosa, no? I en canvi l'amistat que va fer, el respecte que va agafar per aquest metge comunista, per Kriegel, doncs els va portar a relacionar-se durant tota la seva vida. Kriegel era una d'aquestes persones compromeses que van a totes les guerres que poden ajudar, i anava en qualitat de metge, no pas en qualitat de soldat. I bé, és aquesta amistat que és real i és material que ha recuperat en Joan Manuel Soldevilla, i que tenia ganes, malgrat ell ja ha escrit algun article sobre Ministral també, tenia ganes de posar-li una aureola de personatge, posar-la en una novel·la, poder, perquè és la manera de que arribi més al gran públic aquestes...
Va, per tant, és allò, en Soldevila ha escrit sobre Ministral, però allò és novel·la basada en hechos reales, com aquell qui diu, eh?
Sí, totalment. O sigui, ha novel·lat un fet real... I si, bueno, si tots entrem doncs a Google i busquem informació de la que surt en aquesta novel·la, veurem que excepte els personatges ficticis, que tampoc ho són perquè són ell i la Maria Mercè Quartiella, la seva dona, que aquest nom sí que us sona més,
sí.
I la Maria Mercè Quartiella és el Premi Llibreter amb Germans Gairebé Bessons,
sí.
I és autora ja de quatre novel·les molt conegudes.
De fet, en vam parlar en aquest mateix programa.
Em vam perdre la seda de la primera autora que vaig fregar, segurament, perquè això era un Premi Llibreter, una noia que... Bueno, ells tots dos resideixen a Figueres, en Soldevilla, que li diuen Solde, eh? Els alumnes, és professor de literatura a Figueres, i bé, ja podeu veure que un home molt, molt ocupat i molt compromès amb la cultura. Doncs aquest matrimoni, que curiosament entre el llibre tot dos, de la Maria Mercè ja en tornarem a parlar perquè sortirà a finals de mes, o sigui que tindrà novetat al febrer, i no sé, és com allò de dir aquí tenim un matrimoni que pot ser un Sant Jordi tots dos junts, molt, molt curiós, molt simpàtic.
Molt bé, llegim-ne un fragment, doncs.
Sí, la novel·la es titula L'amic de Praga i està a l'editorial Columna. El trobareu al costat de les novel·les doncs, de la Sílvia Soler i d'en Xavier Bosch i tots els grans. Vull dir que l'editorial ja ha decidit posar-la en una secció doncs, que ressalti.
Se li ha donat estatus.
Exacte. I us llegiré un tros de quan en Ministral, ja passada la guerra i quan ja és escriptor, viu a Barcelona... Troba un article, està en una cafeteria, troba un article en què sap que el doctor Kriegel doncs ha estat torturat i colpejat per agents soviètics. Amb això veureu una mica el retrat de la societat d'aquell moment.
Vinga.
Diu, en Ministral està assegut a la terrassa del Navarra, un bar del Passeig de Gràcia, a la cantonada amb el carrer Casp. Acaba de sortir de Ràdio Nacional, a l'altra banda del carrer, i ha decidit seure una estona a fer un cafè. havia de lliurar uns guions que, com sempre, hauria volgut dur fa dies, però sovint té tanta feina que es fa difícil avançar-se els terminis. El humor i la ràdio ja fa més de 15 anys que està en antena. Sembla mentida com passa el temps. Aquest setembre del 1968 és molt agradable, més càlid del que es podria esperar, com si la tardor resistís a fer la seva entrada definitiva, com si no volgués escurçar els dies encara, refrescar els vespres, encatifar les fulles de fulles la ciutat. El Navarra és un bar on va sovint, li agrada. Els cambrers, sempre d'uniforme, serveixen el cafè amb un got d'aigua, com es feia abans. Aquest costum, però, sembla que s'està perdent de pressa, com tantes coses. Administrar observa el brugit de la ciutat, la gent que va amunt i avall. Una colla de nens passa corrent entre xiscles i rialles, donant-se empentes i cridant, com un estol d'insectes inquiets que noten aquesta calor exagerada que ja hauria d'haver desaparegut. Deuen haver sortit dels jesuïtes de Casp, que són a tocar. És bona que a les escoles pleguen a la tarda i els nanos surten com bestiar engabiat, que veu finalment la llum després d'un dia llarg i feixuc. El trànsit comença a ser incòmode, ara que els 600 sembla que s'han convertit en una plaga, sobretot al centre. Somriu recordant que no fa pas tant, els carrers eren dels vianants, que es podia passejar i xerrar sense sorolls ni fums, i pensa un altre cop que els dies, els anys, passen massa de pressa, sense demanar permís, i és que els temps estan canviant irremissiblement. Fulleja el correu català i passa sense pressa i sense gaire atenció la vista per les pàgines. Pensa en la feina que encara té pendent i que l'espera, que inexorablement a casa mentre passeja els ulls per les notícies que l'informen més o menys del que passa al món. Aquests darrers mesos, París i Praga han estat les ciutats estrella de la premsa internacional. Les coses comencen a moure's en alguns llocs d'Europa, sempre molt lluny de casa. Les ressenyes del diari no semblen gaire imparcials, tendeixen a empetitir els fets a França i a engrandir els esdeveniments de Txecoslovàquia. Les esquerres han de quedar malament, sigui com sigui, pensa, i es pregunta fins a quin punt se les ha de creure. De cop i volta, un breu de l'agència EFE li provoca un sobresalt majúscul. Per al doctor Kriegel, president del Front Nacional, segons els es Vox Populi a Praga, no va poder intervenir a les negociacions, acusat de capitanejar la conjura sionista. El metge Kriegel és jueu i exbrigadista de la Guerra Espanyola. Va ser torturat i colpejat pels agents soviètics. Dies després del seu retorn a Praga, el doctor Kriegel no estava en condicions de parlar ni d'escriure. Bé, aquest és el moment en què ell se n'entera de que Kriegel encara està a la lluita i Ministral deixa d'alguna manera coses que té a mitges per anar a buscar el doctor Kriegel a Txecoslovàquia i veure què, com reanuden i com el pot ajudar en aquesta situació.
Quina mirada més nostàlgica, a més, que té el protagonista, eh?
Molt, molt bona, un gran observador de la ciutat, un gran observador dels costums, del que hi havia en aquell entorn, per tant, ell ja ha viscut, ho coneix, però clar, vull dir, sí, es fa ressò molt de tot, és molt... Tenint en compte que gairebé tot el que havia escrit fins ara en Soldevilla era més assaig que no pas novel·la, té una obra de teatre també i una novel·la sobre Verne, però, vaja, ell era un autor més tècnic, diguem,
sí, sí,
i
sí,
en canvi
sí.
Aquí hi ha una mirada molt romàntica i molt bonica.
Teresa, recordem el títol del llibre abans d'acabar?
El títol és L'amic de Praga, editorial Columna, i Joan Manuel Soldevilla, un nom que poder ara algú sent per primera vegada, però que d'aquí a 3 mesos l'haurà sentit moltes més vegades.
Teresa Calabús, que vagi bé i tornem dilluns.
Gràcies.
Adéu-siau, bon
dia.
Bona setmana.
Adéu-siau.
7 minuts i les 9 del matí. I aquesta és la música que dona pas a aquesta agenda cultural que repassem cada dia al Supermatí. Comencem avui per Palafrugell, que torna, on hi torna una nova edició de la Garoinada, on els amants d'aquest petit aliment en podreu gaudir als diferents restaurants que n'ofereixen moltes i variades receptes. Marc Clapés.
La Garoinada és una de les primeres campanyes gastronòmiques de les comarques gironines i una de les més conegudes. Va néixer l'any 1992 i pren com a producte principal les garoines, també conegudes com arissons de mar o garotes. Se celebra en ple hivern durant les minves de gener, quan el mar està tranquil i la gairoina està en el seu millor moment. Una campanya gastronòmica que, a banda d'oferir aquest plat típic, també ens ofereix diverses activitats relacionades amb aquest aliment i el món que l'envolta.
Doncs tothom a menjar gairoines. A l'escala, 2:45 de la tarda, al pàrquing de la piscina municipal, hi haurà una nova edició de la Running Session per dones.
Com cada dilluns, podreu participar a les sortides del grup de running femení de l'Escala. Tot una proposta per gaudir d'aquest esport a l'aire lliure al voltant dels camins i paisatges del poble. Unes sortides que es fan de tant en muntanya com asfalt i és una activitat dirigida a tots aquells que gaudeixen d'una forma física adequada per realitzar aquest esforç o vulguin començar a córrer. Una activitat que vol fer arribar el cos a tothom qui ho vulgui, sobretot passar aquest fred de la millor manera.
Sabeu que de tant en tant ens agrada també escapar-nos una mica de les nostres fronteres per proposar-vos coses que creiem que us poden agradar, i aquesta n'és una, sense cap mena de dubte. Caminar a córrer pels voltants, pels camins dels voltants de l'Escala, és meravellós. I acabem aquesta agenda repassant un dels actes que tindrà lloc el cap de setmana, i avui destaquem la presentació del llibre L'olor de la seva pell.
El llibre gira al voltant d'en Santi, que ens explica les emocions, els sentiments i les rancúries que envolten el secret més ben guardat de la família. Sense seguir un ordre temporal, la veu interior del protagonista es va desgranant passatges de la seva vida. És la crua història d'una relació paternofilial marcada pel ressentiment provocat per uns fets inexplicables que, inevitablement, han forjat el caràcter sorneguer, a voltes desfermat, d'en Santi Tibau, mestre d'escola desencisat i amant de la bona literatura. Carme Arenas i el mateix autor del llibre, Alfons Cama, presentaran L'olor de la seva pell a la Biblioteca Municipal de Calonge Sant Antoni el dissabte a les 12 del migdia.
I això passarà dissabte, però us ho hem explicat avui, que és 15 de gener, el mateix dia en què a Barcelona s'hi perpetrava un atemptat terrorista a l'Escala.
Escala Barcelona va ser un restaurant i sala de festa situat entre el carrer Consell de Cent i el passeig Sant Joan, que va obrir les portes a la dècada dels 70 i on trobàvem des d'espectacles en directe com actuacions de figures de la cançó lleugera i de la música. El 15 de gener de 1978 el restaurant va sofrir un atemptat terrorista que va provocar un incendi de considerable magnitud que va deixar l'edifici reduït a una pila de runa i cendra. Hi van morir 4 treballadors, atribuït per la policia i la premsa militants de la CNT. Immediatament després dels fets, els historiadors apunten a un atac guiat per les instàncies de l'Estat espanyol. Durant els anys 80 va ser reconstruït i va tornar a funcionar a prop d'una dècada.
I també un tal dia com avui, un 15 de gener, naixia la Viquipèdia.
La Viquipèdia és una enciclopèdia lliure mantinguda per la Fundació Wikimedia sense ànim de lucre, que va llançar-se a la xarxa l'any 2001. La van crear Jimmy Wales i Larry Sandler i és l'obra de referència més gran i popular d'internet. La versió en català va ser la tercera en crear-se i va succeir el 16 de març del mateix 2001, pocs minuts després de la versió alemanya. Pel nombre total d'articles, actualment és la 17a del món.
La tercera en crear-se i la 17a del món. I és que ja ho deia el savi, los catalanes hacen cosas. I escolteu... Escolteu, ara sí, ja ho direm bé, escolteu aquesta cançó que tot seguit us volem posar aquí al Supermatí, perquè també té relació amb l'última de les efemèrides que us volem comentar al llarg d'aquest matí d'avui. Escolteu-la atentament.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile.
El seu creador, Don McLean, va néixer un 15 de gener. Tal dia com avui.
American Pie, l'èxit de Don McLean, estava inspirada en la mort de Buddy Holly i a la lletra de la peça relata que va ser el dia que la música va morir. El tema va suposar el llançament internacional del cantant, que va continuar editant disc, tot i que amb menys èxit. Anys més tard, Madonna en va fer una nova versió molt més ballable i que formava part de la pel·lícula The Next Best Thing, que ella mateixa protagonitzava.
I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. Something touched me deep inside the day the music died.
I això és el que coneix tothom.
So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so,
Doncs avui acabarem aquest supermatí amb l'American Pie d'en Don McLean, que naixia tal dia com avui. I acabarem el supermatí, com sempre, fent un últim apunt per la previsió del temps. Martí Seguer.
Comencem aquesta setmana força tranquils, amb cel mig ennuvolat al matí i que s'anirà trencant per deixar-nos una jornada força assolellada. Temperatures entre 2 i 12 graus i a partir de dimarts entrarà vent de nord-oest i el dia serà força assolellat.
No sabeu com ens agrada acabar el programa amb cançons com aquesta. Doncs bye bye, American Pie. I tornarem demà a les 8. Gràcies per fer-nos confiança. Gràcies, com sempre, a tot l'equip que fa possible aquest informatiu de referència al Baix Empordà i que es diu Supermatí i que podeu escoltar cada dia de 8 a 9 i sempre que vulgueu a través del nostre web. Que vagi bé, bon dilluns.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.